contundent dels mestres a l'acord dels sindicats majoritaris amb el govern obre una etapa de gran incertesa de cara al final de curs i a l'inici de la següent. Aquí sentim, en el moment de conèixer el resultat, part dels representants sindicals que havien estat negociant en aquests últims dies aquest acord. La USTEC, que era partidària del sí, ha rectificat i ara crida demà a seguir la vaga i a participar en les protestes. La consellera Niubó havia dit que un no podia portar un escenari de caos. Avui ha explicat que els acords firmats divendres s'aplicaran.
El compromís i la voluntat de continuar desplegant aquest acord hi és, i aquest és el que, això és el que volem transmetre, no? Aquest missatge de tranquil·litat a la comunitat educativa. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord, doncs, una reflexió profunda.
Demà la consellera farà una ronda de trobades amb els sindicats que van firmar l'acord. Al Catalunya Nit entrevistarem en directe la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
El cop de puny de la taula dels docents també ha marcat el debat dels pressupostos al Parlament, estirada d'orelles de l'oposició al govern i Junts, que ha demanat a la consellera Niubó que s'aparti de les negociacions. La bona notícia per als de Salvador Illa és que els comptes tiren endavant gràcies al suport d'Esquerra i els Comuns.
Catalunya Nit. Aquest vespre, Protecció Civil ha emès una alerta per temps violent amb possibilitat de pedra i ratxes de vent superior als 90 km per hora. Les comarques afectades són Osona, el Lluçanès, el Ripollès, el Solsonès i, en perill molt alt, el Berguedà, que cal estar pendent aquí, a les lleres dels rius. Això, tot plegat en una nit assenyalada a Berga, amb dijous de Corpus, la primera nit de la Patum. Un temporal que després s'ha mogut cap al litoral i que també està esgarrant la festa al Primavera Sound. A aquesta hora estaria actuant Massive Attack, però s'han suspès les actuacions. De seguida connectarem amb la Patum i també amb el Primavera Sound. És un temporal que s'ha anat movent i per això serà important escoltar bé la previsió del temps amb el Néstor Gómez i estar atents a la ràdio.
El Líban i Israel han acordat una treva amb la mediació de Washington. El grup libanès Hezbollah, però, no l'accepta, i això fa trontollar també les converses entre els Estats Units i l'Iran.
L'Ajuntament de Barcelona no renovarà les llicències a les bicicletes compartides, les que es poden llogar des de diversos punts de la ciutat. Jaume Collboni ho ha anunciat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
Trobem bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula per on no ha de circular.
Les empreses que gestionen les 3.500 bicicletes de Barcelona no entenen la decisió de l'alcalde.
Des de l'any passat ha millorat moltíssim. Tots els indicadors han millorat, tot el treball, el grup de treball amb l'Ajuntament ha funcionat bé, tenim menys incidències, tenim menys queixes de part de la ciutadania. En general, tot això ha anat força bé.
Són les 10 i 3 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Els bombers han atès de moment una trentena d'avisos per l'episodi de pluges que des d'aquest vespre afecta especialment comarques de l'interior de Catalunya. La del Ripollès és la que més incidències ha registrat amb el xoc d'un tren contra un arbre de la línia R3. No hi ha persones ferides, però Protecció Civil demana molta precaució amb la crescuda de rius i rieres. Oriol Pujadó, bona nit.
Què tal, bona nit.
Quines són les incidències més destacades fins ara per
doncs,
la pluja?
Doncs, mira, actualitzem si et sembla. Com sí. deies, però, la més destacada és el xoc d'aquest tren. Un comboi de la R3 ha atropat aquest vespre contra un arbre que havia caigut a la via a l'altura de Ripoll. Ningú ha pres mal. Els bombers sí que han hagut d'evacuar les quatre persones que anaven a bord del tren. També han hagut d'ajudar un cotxe que havien quedat embarrancat per l'aigua i s'han produït esllavissades a la C26, a Borredà. La pluja ha fet caure també arbres a la C17, a Ripoll. La carretera ha hagut de ser tallada durant una estona fins que els han retirat. I en aquest municipi, a Ripoll, també s'han vist carrers inundats i alguns baixos amb aigua a l'interior. De moment, però, i afortunadament no consta cap persona ferida. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès avisos de risc hidrològic a diversos punts. Per exemple, a la conca del Ter s'ha superat el llindar d'alerta a Sant Joan de les Abadesses. També el llindar de perill a la Riera de Vilà del Berguedà i un avís de risc hidrològic a la conca del Ter amb superació de llindar d'alerta també a Ripoll. Per tot plegat, es demana molta precaució en aquestes zones, en zones inundables, i es demana evitar travessar rius i rieres. Aquest episodi s'allargarà fins a entrada aquesta nit i s'espera que en els propers minuts l'afectació principal sigui en zones del litoral. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, en declaracions a 3CAT Info.
Ara, quan aquestes pluges passen per aquesta zona del litoral i prelitoral, amb aquesta intensitat en algun moment puntual, sobretot aquelles zones que puguin ser d'acumulació d'aigua, tipus barrancs, rius, rieres, s'ha de vigilar i és perillós travessar-les si està plovent amb intensitat i pot ser que acumuli aigua i que baixi d'alguna manera amb un cert cabal.
A la ciutat de Barcelona, on ara plou, Protecció Civil ha activat també aquest vespre el pla d'actuació d'emergència municipal per risc d'inundacions.
Gràcies, Oriol. Doncs bé, a aquesta hora de la nit, són les 10 i 6 minuts, connectem amb dos punts on l'aigua ha alterat els plans previstos. D'entrada, comencem per Berga. Allà, tot i la pluja, aquesta nit hi haurà patum completa a la plaça de Sant Pere i els salts s'aniran fent al llarg de la nit, aprofitant els moments que no plogui. Nàtia Dell, bona nit.
Bona nit, exacte.
Sentim de fons, eh? Sí. Aquest somvient de Berga.
Sí, la
escolta'm,
dita.
Ha pogut començar finalment la patum completa
tant,
o no?
Sí? I tant. Per descomptat, està en marxa. Ho ha fet amb uns minuts de retard, un quart d'hora, de fet, gairebé 20 minuts més tard ha començat la patum completa respecte a l'hora prevista. L'Ajuntament ha dit que, com dius tu, explicant, ha anat buscant aquestes finestres de bon temps durant tota la nit per anar podent col·locar tots aquests salts. La nit és llarga. Sí que veiem que les comparses surten a plaça tapades en plàstics per evitar que es mullin. És patrimoni. Sí. I just abans, doncs, la gent patint molt sobre la pluja. També és cert que ningú s'imaginava de cap manera que se suspengués. Escoltem la gent.
Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigües.
Si plou massa, els tors i cavallets no crec que surtin, perquè al cap i a la fi la vestimenta ja pesa i si ha de ploure, doncs acabaran una mica xops.
Els bergadans pot caure el món, però la patum es fa. Es fa sempre, plogui o no plogui.
I ara mateix no plou i la plaça està plena de gom a gom.
Molt bé, Nati, doncs aquest és l'apunt d'última hora. D'aquí uns minuts tornarem a connectar amb Berga i aquí tenim un berguedà enyorat avui.
Sí. Que... Nati, m'hauràs de servir una mica de consol,
I
eh?
Tant,
després
sí,
tornarem
sí.
A la part festiva. Fins ara.
Som els teus ulls.
Ai, sí, i cor i tot. Gràcies, bona
Gràcies
nit.
Gràcies a vosaltres, fins ara.
L'altre punt de connexió és a Barcelona, al Parc del Fòrum, el Primavera Sound, que avui havia desplegat tota la seva potència ja amb tots els escenaris a ple rendiment, però no sabem, Marc Ruiz, si finalment hi haurà més concerts o es dona per acabada la festa.
Doncs mira, ara mateix et podria dir que jo sé el mateix que saps tu. És a dir, a aquesta hora, teòricament, jo hauria d'estar entrant amb vosaltres dient que Massif Attack té el concert en marxa, bla, 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 però els dos escenaris principals, bé, tots els escenaris tret d'un del Primavera Sound estan aturats a causa de la pluja que ara hi torna i el vent. Bàsicament el que ha passat als dos escenaris grans és que hi ha hagut alguns elements dels escenaris que han caigut i per això han acabat suspenent de moment, de forma temporal. No ens diuen si es reprendrà o no, no ho saben tampoc. No ens estan dient gairebé res des de premsa, només que ara mateix les actuacions que hi havia previstes per ara estan suspeses, però és que és evident perquè estan tancats. També ens han fet fora de la zona de premsa, perquè és un tendal temporal, i no volien tenir ningú sota cobert i, evidentment, que hi hagués cap mena de risc per ningú, per cap treballador, per cap persona. De moment, insisteixo, només hi ha un escenari, que és el de les graderies, que està en marxa, la resta estan tots aturats, ara torna a ploure cada cop més fort i de moment no hi ha cap mera de previsió de represa, però tampoc no hi ha cap mera de previsió d'aturada definitiva.
Clar, doncs Marc, si ens sembla, tornarem a connectar més endavant per veure si es reprèn, si no, i en cas que no es reprengués avui, què passaria, evidentment, amb tots aquests concerts, si es buscarà una nova, no sé si diumenge o encabir-los demà, no sé què podran fer. En fi, de moment ara moltes incògnites, d'aquí una estona tornem a connectar, a veure com va la pluja i com va també la música, perquè en els concerts, a diferència del que ens explicava en la Patum, aquí hi ha també tot el tema de l'electrònica, el perillós que pot ser connectar i desconnectar.
Correcte. Mira, habitualment aquí el 2024 va ploure moltíssim, també el Primavera Sound, segur que alguns ho recordeu, concert de PJ Harvey, èpic, sobretot sota la pluja. Aquí hi ha dos problemes. Primer, si hi ha aparell elèctric, òbviament han d'aturar el concert, i si hi ha vent, també hi ha risc. Si només hi ha pluja, no passa res, perquè en principi la majoria d'aquests esdeveniments estan preparats, però el perill és el vent i l'aparell elèctric. I avui, òbviament, el que ha perjudicat ha estat una ventada momentània que hi ha hagut durant un moment, que hi ha hagut un vent molt fort, i que és justament quan ha passat això.
Gràcies, Marc. Tornem a parlar d'aquí una estona.
A vosaltres, fins ara.
Les 10 i 11 minuts, el conflicte educatiu entre els sindicats i el govern s'embolica. Demà hi tornarà a haver vaga de l'educació a tot Catalunya després que el resultat de la consulta sobre el preacord hagi acabat amb un no rotund. Dos de cada tres docents que han votat l'han rebutjat i s'han compromès a continuar amb les mobilitzacions. Tot plegat ha obert un nou escenari en aquesta recta final de curs. A la consulta, recordem-ho, hi han participat un 60% dels docents que ja estaven cridats. Maria Costa, bona nit.
Bona nit.
Quina lectura han fet els sindicats d'aquesta consulta, del resultat?
Doncs, d'entrada, el sindicat USTEC ha defensat que tot plegat els ha servit per escoltar quina és la voluntat del col·lectiu, han entomat el resultat i alhora han fet autocrítica, tenint en compte que aquesta setmana aquest sindicat havia engrescat, havia fet campanya pel sí a tots els mestres i professors a votar, doncs, perquè acceptessin aquest acord. Ho deia la seva portaveu, Iolanda Segura.
Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes, i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
En canvi, la CGT, que precisament divendres passat es va aixecar de la taula de negociació i que ha estat fent campanya pel no, n'ha sortit força reforçada. Considera que amb el resultat els docents reafirmen que el pacte del març i el d'ara són insuficients i, a més, demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. Deia la secretària general d'Ensenyament de la CGT, Laura Jané.
Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
I a l'altra banda de la balança hi ha el sindicat professors de secundària. Ells sí que han acceptat el preacord després que en la seva consulta interna, una consulta als afiliats, un 63% dels participants hagin votat pel sí. Ho ha explicat a 3CAT Info el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
Consolida el que tens, agafa-ho. No ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Bueno, doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia amb qui hem de lluitar, quan, com i per què.
I com queda tot plegat, Maria? Perquè demà ja hi ha la primera mobilització. N'hem d'esperar més la setmana vinent?
Clar, és una incògnita que hem d'anar resolent amb el pas de les hores, perquè avui els mateixos sindicats admetien que esperen reunir-se de nou entre ells i d'alguna manera refer ponts per recuperar aquesta unitat. La USTEC, d'entrada, el que fa és apostar per fer-ne durant la visita del Papa la setmana que ve, i això sí, ha rebaixat la idea de vaga indefinida fins a escoltar les assemblees i els altres sindicats. A la visita del Papa, la CGT també hi afegia la proposta de protestes enmig de la selectivitat i donava per fet que si no es reactiven les negociacions, tot plegat pot afectar l'inici del curs vinent.
Doncs tot i aquest no contundent dels docents, el Departament d'Educació assegura que tirarà endavant el preacord que va signar divendres amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors hagin tancat la porta a les millores pactades.
Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord, doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré, doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions, doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament, per poder fer una valoració conjunta de la situació.
Professors de secundària ja ha confirmat, per exemple, que hi assistirà i l'Austec ha demanat que la trobada pugui ser la setmana vinent, tenint en compte que demà hi ha vaga.
I qui també ha demanat poder-hi dir la seva és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. En declaracions al Catalunya Nit, la directora de l'entitat, Lidón Gasull, defensa que el conflicte educatiu no pot interpel·lar només els sindicats.
No entra en joc només el professorat, entren les famílies com a representants de l'alumnat, entra el propi alumnat que es pot representar a si mateix. No, és que el problema no són les condicions salarials. El problema és que des de fa temps no estem abordant els problemes estructurals del sistema educatiu.
En punt un quart d'onze de la nit, tot i aquest toc d'atenció per com el govern està gestionant la crisi educativa, Esquerra i els Comuns han permès avui que els pressupostos d'Illa hagin superat el primer examen parlamentari. L'oposició ha carregat en tromba, això sí, contra l'executiu, pel conflicte amb els docents. Àlex Giral Robert.
Sí, el preacord fallit amb els professors ha pres bona part del protagonisme al debat inicial dels comptes del govern al Parlament. Des de Junts, Mònica Sales i Salvador Vergés han assenyalat la consellera Niubó, mentre que el popular Juan Fernández i la cupaire Pilar Castillejo han criticat també els socis del PSC per haver separat les negociacions pressupostàries de la situació amb el sector educatiu.
Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no.
De totes maneres, consellera, no cal que es preocupi, perquè resulta que aquest govern aquí no dimiteix ningú.
No els hi dona a vostès vergonya donant suport a un pressupost que ofega els mestres?
És devastador pel PSC, però també per Esquerra i pels Comuns.
I és que, com estava previst, Republicans i Comuns s'han sumat als socialistes per tombar les esmenes a la totalitat dels números del govern. Tot i això, Esther Capella i Jèssica Albiach han advertit l'executiu que s'ha de posar les piles amb els docents.
Ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses.
Han de tornar a començar, així que facin el favor i donem entre totes un cop de timó.
Per la seva banda, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha passat de puntetes pel conflicte d'educació i ha agraït la implicació dels seus aliats parlamentaris en els comptes.
En un Parlament plural com aquest, la responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó construir majories possibles.
Esquerra i els Comuns també han permès tirar endavant la llei òmnibus que acompanya els pressupostos.
Doncs bé, a aquesta hora de la nit podem saludar Iolanda Segura, que és portaveu de l'Austec, la cara visible d'aquestes negociacions que el sindicat ha mantingut amb la Conselleria d'Educació. Iolanda Segura, bona nit.
Hola, molt bona nit.
No han convençut amb aquest acord que van arribar amb el Departament d'Educació. L'hem sentida en la crònica que han fet els nostres companys fent una valoració i apuntant que algunes decisions no les havien d'haver pres. Quines es refereixen?
Bé, a veure, quan en tot procés de negociació doncs s'han de prendre decisions, no, en tot moment, si tires cap aquí, si tires cap allà, no han estat unes negociacions gens fàcils, han estat molt condicionades, amb moltes traves, amb molts impediments. Això no ens ha permès tenir un procés de negociació obert, flexible, diguéssim, no, amb possibilitat doncs de posar els elements sobre la taula sense que ningú per una altra banda doncs posés impediments doncs a tractar aquestes certes qüestions. Això a nosaltres ens ha resultat un procés negociador molt complex i molt complicat. I per tant, segurament, pues va haver un moment en què la negociació ja semblava que ja havia arribat doncs al màxim possible i ens va semblar a nosaltres, no, que ja havíem d'aterrar aquests màxims al col·lectiu i que el col·lectiu valorés si era suficient o no era suficient. De fet, nosaltres no hem signat res, no ens vam comprometre res. De fet, en el preacord diu clarament que nosaltres aquell preacord el submetíem a consulta, que estava condicionat al resultat de la consulta. Per tant, ho teníem claríssim, però potser ens hauríem d'haver esperat uns quants dies més a veure si arrencàvem alguna cosa més o no. potser va, el moment no va ser l'encertat. Tampoc sabem si ho haguéssim posposat, si el resultat hagués estat igual, tampoc ho sabem. Mm. Per tant, és aquella incertesa, no? És aquelles coses que tu et preguntes, no, potser si no hagués fet allò, potser si... No saps mai, no saps mai què és millor i què no.
Realment la situació es troba en un punt molt, molt complicat perquè ahir vostès mateixos des de l'USTEC, no, feien una crida i un advertiment, compte que si es vota que no, doncs el govern pot acabar retirant la proposta. De fet, la conselleria també llançava aquest missatge i en canvi és avui la conselleria que diu no, doncs mantinc l'acord i són vostès els que demanen que s'ha de començar de zero. Lideraran l'USTEC la negociació com ho han fet fins ara?
A veure, l'acord tira endavant perquè sí que hi ha hagut un sindicat que el signa, que és el sindicat de professors de secundària. Per tant, sí que la conselleria podia haver dit, doncs, oita, no, ara no tiro endavant, però només que hi hagi un altre sindicat que el signi, doncs també és legítim que també doncs, ho tiri endavant. O sigui, és així. Segurament, si el sindicat de professors de secundària no hagués entrat a signar, a no ser que Comissions UGT s'haguessin posat, diguéssim, a disposició per signar-lo, dubtem molt que la conselleria hagués decidit per si sola tirar-ho endavant, perquè de fet els anuncis no anaven en aquesta línia, però sí que hi ha hagut un sindicat. Què hem de fer nosaltres, doncs, a disposició del col·lectiu novament? Ara avui ens hem reunit amb la resta de sindicats, diguéssim que no han signat el preacord. De moment, sobre la taula ja fer, bueno, la vaga de demà, que ja la teníem convocada, i possiblement dimarts, dia 9, una nova jornada de vaga, però està acabat per acabar de decidir. Vull dir que ara cadascú doncs, ho ha de consultar a les seves pròpies bases. I res, i es tracta doncs, d'intentar interpel·lar l'administració a la seva responsabilitat, a que retornem a reobrir aquest procés de negociació, però canviant el marc de negociació també, no? Canviant molts paràmetres que no han funcionat, que no han servit doncs, per realment arribar potser més enllà d'aquestes millores que hem arribat amb aquest preacord, perquè, com repeteixo, ha sigut una negociació a tres bandes, no? No només negociàvem amb l'administració, sinó que hi havia els sindicats signants del preacord que de l'acord del mes de març, que impedien doncs, situar certes qüestions o anar més enllà en certes altres. Per tant, la veritat és que ha sigut difícil i això no es pot tornar a repetir.
Mm-hmm. El fet que els sindicats doncs, estigueu dividits és una cosa que al final debilita, no?, els plantejaments de màxims, no?, que fan doncs milers de professors, com hem vist en aquesta consulta. Esclar, això no sé si canviarà, és a dir, s'està fent alguna estratègia prèvia a la negociació amb la conselleria, una negociació prèvia entre els sindicats per tal que no torni a passar exactament el mateix, perquè a més, les setmanes de curs en queden ben poques ara ja. Si no vaig malament, 20 dies com a molt, no arriba ni això. I això potser també els debilita, no?, a l'hora de negociar amb la conselleria.
Bé, nosaltres som conscients que queda molt poc temps i ara farem els màxims possibles. Per això l'USTEC en el seu moment va dir, home, si surt que no hem de plantejar una mesura contundent que sigui una vaga indefinida, com per exemple, no? Pues perquè entenem que sí, amb totes les 22 jornades de vaga que hem tirat endavant i tota la pressió que s'ha fet des dels centres no? aplicant altres mesures, doncs el màxim que hem pogut arribar era en aquesta proposta. Si ara no anem més enllà, difícilment, abans que s'acabi el curs, aconseguirem arrencar res més. Sí que és veritat que la consellera doncs ens ha proposat de reunir-nos demà. Nosaltres, però només ha convocat els sindicats signants del preacord. Clar, nosaltres sí que li hem dit a la consellera que potser demà no és el millor dia, és una jornada de vaga... i necessitem també, ara posar una mica d'espai, però que...
Però entre els sindicats hi haurà alguna reunió?
No, avui, aquesta tarda, ja ens hem reunit, però amb els sindicats que no hem convocat, que no signem el preacord.
Ja, però, clar, aleshores jo la meva pregunta era, hi haurà una reunió prèvia, un intent previ de comunió, diríem, entre tots els sindicats, la CGT, vostès, l'USTEC, Comissions Obreres, l'UGT, Sindicat de Professors...
No.
No?
Això no. No, 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 això no, no, perquè no hi ha sinergies, no? No hi ha sinergies amb Comissions UGT. La veritat, el que va passar el mes de març sí que va generar una fractura difícil de reconstruir, molt difícil, perquè en aquell moment sí que estàvem tots al mateix vaixell, no s'havia tancat, no s'havia acabat encara el marc de negociació, estàvem en ple procés i la veritat és que va ser absolutament sorprenent, una sorpresa inesperada, doncs cada cop i volta ens vinguessin amb un pacte que gairebé ens el van signar davant de la nostra cara, deixant-nos deliberadament a fora. Mm. Llavors això per nosaltres, home, no genera bona confiança, no? Què podem esperar ara tampoc tornar-nos a reunir? No traurem res ara mateix. No et dic que en un futur, no? Que ens doni alguna una altra situació, haguem de tornar-nos a posar d'acord. Però bueno, ara mateix crec que és bastant difícil.
Mm-hmm. Li demanava abans, i crec que no m'ho ha respost, si l'USTEC es posarà al capdavant d'aquesta nova negociació amb el departament o potser cediran també protagonisme a altres sindicats com la CGT, que no estava doncs, per aquest preacord.
Nosaltres ens posem al servei del col·lectiu i farem el que el col·lectiu ens demani. I, per tant, si plantejarem doncs, quines mesures hem de posar sobre la taula, nosaltres, tota la plataforma, bueno, la plataforma reivindicativa, diguéssim, o els eixos que vam prioritzar per aconseguir, no?, resoldre unes necessitats tant de les condicions laborals com les condicions educatives que tenim a les aules, ens les va prioritzar el col·lectiu. Nosaltres vam fer un estudi del malestar docent, vam fer després consultes, entrevistes, i ens van sorgir uns eixos principals, doncs, que era la recuperació del poder adquisitiu, les ràtios i la inclusiva i la sobrecàrrega de feina. I hem treballat en base a aquests eixos. Si ara, a més, això que d'aquests eixos no s'ha arribat doncs, a satisfer el col·lectiu amb el preacord, doncs haurem de continuar treballant en aquesta línia. Nosaltres pensem que és absolutament important i, de fet, una de les qüestions per les quals són unes de les qüestions per les quals el col·lectiu ha votat que no, que era la inclusiva i també les ràtios, i, a més, doncs, intentar abordar altres elements que ara sembla que el col·lectiu demana doncs que també posem a sobre la taula. Liderar, doncs, doncs sí, és el que pretenem fer, però intentarem buscar doncs, també noves sinergies amb la resta de sindicats.
Entenem que fa molts dies que parlem d'aquesta negociació i que hi ha una certa acumulació també de d'esgotament, perquè la situació sí. És bastant límit. Demà hi ha convocada aquesta vaga general, ja estava convocada d'aquesta manera. S'han de preveure talls a les carreteres, estan previstos demà al matí?
Mira, això no t'ho sé dir perquè com que no he estat jo a la reunió de sindicats, no et menteixo, no ho sé. No ho sé. Podria passar, sí, perquè és el que ja hem tingut, és la tònica, però no t'ho puc assegurar. No sé si... de fet, crec que hem convocat a la premsa a les 9:30, jo no hi podré ser perquè estic també demà doncs, amb entrevistes vàries. Sí. Per tant, si s'ha convocat a aquesta hora, és molt probable que no hi hagi aquests talls de carreteres o es donguin més tard. La veritat és que no ho sé dir perquè ja et dic, no hi he estat i no tinc la informació.
Bé, doncs així els ciutadans demà no saben ben bé amb el que es trobaran. En tot cas, segur que n'anirem parlant. Iolanda Segura, portaveu de la USTEC, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Catalunya Nit.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu. Bona nit.
minut i arribarem a 2:15 de la nit. Al País Valencià fa 3 setmanes que mestres i professors estan en vaga indefinida per exigir millores en el sector educatiu. Aquesta setmana, per fer més visible el conflicte, han començat una acampada i avui uns 10.000 docents han tornat a sortir al carrer per manifestar-se i exigir millores al govern. València, Pepa Ferrer.
La d'aquest dijous ha estat una altra mobilització multitudinària de docents amb més de 10.000 persones. Porten més de 3 setmanes de vaga, estan cansats, però amb energia per seguir demanant millores. I si les negociacions no arriben a bon port, no descarten continuar al setembre. Marc Candela és coordinador de l'STPB.
No sabem com s'acabarà la negociació, però si no acaba bé este curs, el curs que ve continuem.
Per fer-les més visibles, acampen des de dilluns a la plaça de la Mare de Déu de València. Tenen una caixa de resistència, menjar i suport solidari. Laura Pérez és professora de l'Institut de Cullera.
Ha sigut abrumador. Estan oferint-nos fins i tot les oues cases per a poder anar al bany o per anar a dutxar-nos.
Després de 5 dies sense diàleg, divendres la consellera ha convocat una nova reunió.
Doncs fem ara una pausa per la publicitat. Acabem de sentir els senyals horaris ja de 2:15 de la nit. A la tornada abordarem la crònica política amb aquesta nova decisió del jutge de l'Audiència Nacional, Pedraz, que ha sol·licitat a l'Agència Tributària i Entitats Bancàries informació del PSOE i PSC Financera i Tributària dels anys 24 i 25. Ara tornem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
Pacs del Penedès es converteix en l'epicentre del vi i el territori. El dissabte 6 de juny, Catalunya Ràdio emet el programa TAS Vertical des del nostre municipi amb la participació dels cellers locals i la periodista Empar Moliner. I a la tarda, a partir de 8:15 fins a 12:15, vine a gaudir de la 9a edició del Tastapacs L'Origen a la Salzareda. Vi, gastronomia i música en directe en un entorn únic.
M'agradaria que tots els nens poguessin anar de colònia. Tots som nens i al final ens ho volem passar bé.
Perquè aprens a fer moltíssimes coses tu sol.
Fem possible un estiu per a tothom.
Junts ho farem possible.
Col·labora amb Fundesplai.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Leire Díaz, bon dia.
Bon dia. No sé nada, sinceramente.
Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
Bueno, estoy muy tranquila con eso.
Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
Candela Peña, què passa?
Quina il·lusió.
Ah, hem engreixat una mica.
No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
Sí.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Els matins del cap de setmana, el suplement...
Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
És guapo, Boja. Advani, el trobes guapo?
És superatractiu. Molt atractiu. És molt atractiu. O sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... O sigui, molt, molt. Una xuleria absolutament... descarada. És que és magnètic, o sigui, espectacular. Mm. M'ho he passat teta en la meva àrea.
Gelma, vosaltres sou més del Yo Perreo Sola o del Voy a Llevarte a PR?
No, però aviat ara m'està fent molta enveja.
Molta.
I jo no soc especialment de Bad Bunny.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació financera i tributària del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 25 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres dins del denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol conèixer els comptes d'alguns dels investigats en la suposada trama que pretenia desestabilitzar causes judicials contra el govern central i el PSOE, presumptament liderada per Santos Cerdán i coordinada per l'exmilitant Leire Díaz. Això ens porta una nit més a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
Bona nit.
Àngels, què pretén l'UCO amb aquest requeriment al jutge?
Doncs d'entrada, el jutge Pedraz ha atès la petició de l'UCO. Els investigadors volen que l'Agència Tributària i també els bancs aportin informació addicional tant del PSOE com del PSC i també de diverses empreses propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en el cas Leire des del 2024 fins a l'actualitat. Estem parlant de gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques, entre les quals també figuren empreses de comunicació o diverses societats. Els agents volen saber des dels comptes en els quals figuren com a titulars fins a les rendes, els fons d'inversió, les relacions societàries, els béns a l'estranger, les factures, les donacions, les caixes de seguretat llogades, entre altres dades. Pel que fa al PSC, la policia insisteix en el pagament de 20.000 euros que el PSOE hauria entregat a l'empresa Crònica Libre, un mitjà digital vinculat a Díaz. Un pagament que es podria haver fet a través d'una tercera agència per a una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. A l'espera de rebre la notificació del jutge, des del PSC reiteren que continuaran col·laborant amb total transparència amb la justícia en tot el que sigui necessari, diuen, i quan sigui necessari.
Ahir aquí al Catalunya Nit vam poder llegir algunes transcripcions de converses, però avui, Àngels, per primer cop hem sentit els àudios en què Leire Díez presumeix de ser l'escollida del PSOE per boicotejar desenes d'investigacions contra l'entorn de Pedro Sánchez.
Sí, l'informe de la policia recull els intents de la trama de maniobrar dins de la Guàrdia Civil i apunten que Leire Díez es va reunir com a mínim 3 cops amb la directora del cos, i en aquesta conversa l'exmilitant socialista presumia d'aquesta relació.
Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil.
No, yo con esto no quiero.
La mía.
Va a ver.
És de mi confiança.
Vist el contingut de l'informe, des de l'executiu admeten les reunions, però les situen en l'àmbit personal. I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil.
I lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
El cas té moltes ramificacions i les investigacions continuen. La Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán Díaz i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha rebutjat qualsevol sospita sobre l'actuació de la SEPI.
La col·laboració absoluta que tiene la SEPI, no toleraremos nada que veamos que tiene algún viso de ilícito.
L'informe de la policia assenyala Pedro Sánchez, insinuant que era el número 1 de les maniobres, però el jutge, per ara, no compra la tesi i limita la investigació al PSOE, a Santos Cerdán i a Leire Díez.
Gràcies, Àngels. Sentíem a Marlaska defensant la directora de la Guàrdia Civil. Doncs bé, fa uns moments, molt poca estona, acaba d'admetre en un comunicat que va mantenir com a mínim 3 reunions amb Leire Díez. Assegura, però, que no tenia res a veure amb les seves funcions al cos policial i que en va treure la conclusió que Díez li volia demanar feina. En qualsevol cas, afirma que mai ha participat en cap operació contra cap unitat de la Guàrdia Civil.
Doncs bé, una de les causes que precisament hauria intentat frenar aquesta trama i no ho va aconseguir és el judici al germà de Pedro Sánchez per suposadament haver obtingut una plaça a dit a la Diputació de Badajoz. Avui, en una declaració de només 11 minuts, David Sánchez ha negat capacitat d'influència i tractes de favor, però les acusacions han doblat la petició de pena de 3 a 6 anys. Enviada especial a Badajoz, Tània Tàpia, bona nit.
Bona nit. Una vegada escoltats els interrogatoris, les acusacions populars que exerceixen PP, Vox i d'altres associacions ultras han elevat la petició de pena per a David Sánchez de 3 a 6 anys de presó pels delictes de tràfic d'influències i prevaricació. Creuen que es va beneficiar d'influències per accedir al 2017 a la Diputació i un cop allà va maniobrar per modificar la seva plaça, canviar les atribucions i també col·locar a dit un amic seu. Al matí, durant un interrogatori de només 11 minuts, i en resposta al seu advocat, David Sánchez ha negat que tingués cap capacitat d'influència.
Yo no ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
Per a l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, les acusacions també eleven la petició fins a 4 anys. Durant la seva declaració, més extensa i valorativa, ha criticat el rat de l'UCO i ha negat que tot fos per fer-li un favor a Pedro Sánchez, que llavors no era ni secretari general del partit.
Alguien de mi gabinete me comentó que entre los aspirantes estaba el hermano del exsecretario general del Partido Socialista y dije que gane el mejor.
La resta d'acusats també han defensat que el procés va ser net i que David Sánchez era el millor candidat dels 10 que es va presentar a la plaça. La Fiscalia manté que se'ls ha d'absoldre a tots. El judici quedarà vist per a sentència entre dilluns i dimarts que ve.
Doncs enmig dels casos judicials que afecten el PSOE, el govern espanyol posa la directa per a poder aprovar els pressupostos per l'any vinent, com va anunciar a Barcelona Pedro Sánchez. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat en comissió al Congrés que demà, divendres, el butlletí oficial de l'Estat publicarà l'ordre d'elaboració dels nous comptes. Els socis pro li adverteixen que té risc de quedar-se sol. Sentim a Pilar Balluguera, d'Esquerra, i Idoia Sagastizábal, del Partit Nacionalista Basc.
D'alguna manera, ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
La pregunta és con què majories i con què credibilitat.
Catalunya nit.
Finalment, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha confirmat que el Papa Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Cèlia Forment, bona nit.
Bona nit. Sí, el cardenal ha tret importància a la polèmica generada al voltant de la llengua i ha negat haver fet cap gestió específica després de les crítiques rebudes.
El Papa sap on ve, li hem explicat, han preparat, i està bé tot en català, sap que ell té que parlar algo en català, evidentment. Lo que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
Bé, d'altra banda, David Abadie, president de la comissió organitzadora de la visita papal a Barcelona, ha qualificat la polèmica lingüística de desmesurada.
Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio, on també ha explicat que el primer acte de Lleó XIV a la catedral es desenvoluparà gairebé íntegrament en català.
Allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les 3 hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
Responsable de l'organització de la visita s'ha mostrat sorprès per la campanya Jo no t'espero, crítica amb el tracte institucional que rebrà el pontífex i amb el cost econòmic de l'esdeveniment. Segons Abadie, la celebració del Tour de França a Catalunya aquest estiu comportarà una despesa pública molt superior a la de la visita papal.
Doncs bé, tot això s'ha de dir que expresidents de la Generalitat i també del Parlament, dirigents polítics i diverses entitats de la societat civil han escrit una carta oberta adreçada al Papa amb motiu de la seva visita a Catalunya la setmana vinent.
El text es publicarà demà en diversos diaris d'àmbit espanyol i també italià i reclama la presència del català durant els actes del pontífex i reivindica la identitat i la tradició cultural de Catalunya.
Gràcies, Cèlia.
Bona nit.
I parlem ara de la situació a l'Orient Mitjà perquè el rebuig de Hezbollah a l'alto el foc al Líban, pactat ahir per les delegacions dels governs libanès i israelià, complica encara més les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran. El líder de Hezbollah ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la significaria una rendició. Ignasi Abad.
Sí, Naïm Qassem ha emès un comunicat difós per la televisió del moviment xiïta libanès en què assegura que l'alto el foc pactat a Washington només s'adreça a Hezbollah i assumeix que Israel continuarà ocupant el sud del Líban. Per això diu que en aquests termes és impossible acceptar-lo.
L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
De fet, Israel ha advertit avui que continuarà la seva ofensiva militar al sud del Líban. L'ambaixador d'aquest país als Estats Units, Yekiel Leiter, recorda que si Hezbollah els ataca, Israel bombardejarà Beirut.
Si Hezbollah té la intenció de trencar l'alto el foc, el resultat recaurà sobre ells. I això és una cosa que el president Trump, el primer ministre Netanyahu i el president Aoun han deixat molt clar, així que estem junts en aquesta agenda.
On this agenda.
I els enfrontaments continuen. Avui mateix hem sabut fa poca estona que han mort 8 libanesos en enfrontaments al sud del país i un soldat israelià. I avui mateix un casc blau serbi ha mort en aquesta part al final del sud del Líban. Dos més estan ferits, un dels quals té nacionalitat espanyola, en un atac contra la missió de l'ONU al Líban, l'origen del qual d'aquest atac es desconeix. No se sap si han estat els israelians o Hezbollah. A més del Líban, a més, Israel continua bombardejant Gaza i avui ha mort almenys 11 palestins allí, 5 dels quals eren de la mateixa família.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Ignasi.
Volodymyr Zelensky ha fet pública una carta oberta a Vladimir Putin en què li proposa un alto el foc total i una trobada directa entre ells dos. També amenaça el líder del Kremlin que, si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política. L'anunci coincideix amb la presència de Putin al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg, on ha responsabilitat a Europa d'armar massivament a Ucraïna i ha reconegut limitacions també en la seva defensa aèria. Moscou, Cristina Solies, bona nit.
Bona nit. El Kremlin ja ha confirmat que ha vist la carta i que li farà arribar Putin i li respon que, si vol, Zelensky pot venir a reunir-s'hi a Moscou, una opció que el mateix president ucraïnès rebutja el text. Durant la roda de premsa, Putin ha posat en dubte la legitimitat de Zelensky per signar cap acord de pau, tot i que no l'ha exclòs taxativament.
Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
El president rus no entona cap mea culpa. Afirma que les alarmes sobre la delicada situació de l'economia russa i la guerra són exagerades. Assegura que les seves tropes avancen a tots els fronts i que el patriotisme i la voluntat del poble rus els farà aconseguir la victòria. Sobre els drons ucraïnesos que van entelar la inauguració d'aquest fòrum econòmic a Sant Petersburg, Putin només admet que han de perfeccionar el seu sistema de defensa, però acusa Occident de ser-ne còmplices necessaris.
Els patrocinadors occidentals subministren a Ucraïna un gran nombre de drons, alguns dels quals impacten el nostre territori, malauradament. Però Rússia té un sistema de defensa aèria. Sí, l'hem de millorar. Sí, l'hem de reforçar. I ho farem.
Putin no ha fet cap retret a Trump, de qui valora els esforços de mediació. En canvi, creu que Europa no pot fer d'intermediària perquè està armant a Kiev i també qualifica de disbarats i de provocació les afirmacions sobre el possible atac de Rússia als països de l'OTAN.
Passa un minut i mig de 3:15. Els familiars de les víctimes de la matança de Tiananmen no han pogut deixar flors al cementiri d'avui, que es commemora el 37è aniversari de l'acció repressiva més coneguda del règim xinès. Volen saber la veritat, però el govern de la Xina no vol preguntes ni crítiques. I per això, davant les acusacions de censura dels Estats Units, han criticat el govern nord-americà per interferir en afers interns. Pequín, Francesc Canals.
Matí del 4 de juny de 2026, 37 aniversari de la matança de Tiananmen, he pogut comprovar com la policia ha tingut vigilades totes les cruïlles que podien facilitar l'accés al cementiri de Wan'an, als afores de Pequín. Una vigilància policial reforçada perquè aquí han vingut cada any les mares de Tiananmen el 4 de juny per honorar la memòria de les víctimes. Enguany han denunciat que aquest aniversari de la matança la policia els havia enviat un avís en què, segons Radio Free Asia, els comunicava que no hi podien anar. Aquestes visites en anys anteriors ja sempre es duien a terme sota custòdia en convois de la policia. Aquesta prohibició afegeix, doncs, un grau més de crueltat per a les famílies i, segons la dissidència fora de la Xina, demostra la falta de confiança i seguretat del mateix règim xinès en un moment de dificultats econòmiques. Avançant-se a la data de l'aniversari, les mares de Tiananmen han difós aquests dies previs a través d'una ONG pro drets humans fora de la Xina un comunicat en què reiteren les seves demandes, la veritat sobre els fets, compensacions i que els responsables siguin portats davant de la justícia.
Farem ara una pausa ràpida per la publicitat i a la tornada explicarem l'anunci de l'Ajuntament de Barcelona que vol eliminar els serveis privats de bicicletes compartides i com han reaccionat també les empreses que els gestionen.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos Pigall, que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
Només pel fet de comprar el cupó diari?
Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'ONCE. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
Mira que bé!
Quan et trobes amb un venedor de l'ONCE, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
ONCE. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Un món on tothom està de vacances. En creure un món. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Potser el seu nom no et sona, però segurament que has vist dibuixos seus, ja siguin de cuina o de botànica. Ens visita la il·lustradora Gala Pont.
O tinc la sensació que és que quan va passant la vida tornem a reescriure les coses que ens han passat.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
Sabi que Analies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. L'Ajuntament de Barcelona eliminarà l'any vinent el bici-sharing, els serveis privats de bicicletes compartides. Consideren que se'n fa un mal ús, que generen molts problemes i per això les vol fora de la ciutat. Roger Santaló, bona nit.
Bona nit.
Aviam, per què són conflictives aquestes bicicletes?
Perquè sovint les trobes mal aparcades a qualsevol lloc, quan s'haurien de deixar els punts de curatge com els que tenen forma d'U invertida. A més, els usuaris circulen per llocs on no ho han de fer. Per això l'Ajuntament no renovarà les llicències a les empreses que operen a la ciutat. L'alcalde Jaume Collboni ho ha anunciat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
Les companyies han intentat posar una mica d'ordre, però realment els resultats no han estat així. De fet, hi ha hagut un desgavell, hi ha hagut un mal ús, i la ciutat de Barcelona ha de protegir molt l'espai públic, perquè som una ciutat relativament petita i molt densa, i sobretot la ciutat i l'espai públic i la mobilitat sostenible en bicicleta ha de prioritzar el resident.
A la ciutat hi ha 3.500 bicicletes de 7 operadors privats i des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions per mal ús de l'espai públic.
Com s'ho han pres els operadors?
Pensen que és un error i diuen que havien notat progressos des que treballen amb l'Ajuntament per redreçar la situació. El responsable de Relacions Institucionals de Cultura és Camil Lot.
Tots els indicadors han millorat, tot el treball, el grup de treball amb l'Ajuntament ha funcionat bé, tenim menys incidències, tenim menys queixes de part de la ciutadania.
Si la decisió es manté, l'única opció que tindran els turistes seran les botigues tradicionals de lloguer de bicicletes.
Gràcies, Roger.
I un apunt econòmic, perquè Brussel·les augmenta la pressió perquè el govern espanyol no pugui tornar a condicionar un OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell. Aquest dijous, la Comissió Europea ha ampliat l'expedient que té obert contra Espanya per incomplir la normativa comunitària de fusions bancàries. Brussel·les, Bruno Forte a Mires, bona nit.
L'expedient obert per Brussel·les no analitza en concret l'OPA al Banc Sabadell, però sí que qüestiona les normes que va utilitzar el Ministeri d'Economia per posar unes condicions que van fer menys atractiva l'oferta del BBVA. La Comissió Europea, gran defensora de les fusions bancàries, creu que Madrid es va extralimitar i l'acusa d'incomplir la llei europea que, precisament, resta poder als governs per intervenir en la fusió de bancs. La novetat és que ara la Comissió incorpora a l'expedient un nou retard d'Espanya amb l'aplicació d'una altra normativa comunitària del sector financer. Li dona 2 mesos per arreglar-ho abans que l'enfrontament escali. El següent pas ja seria amenaçar Espanya d'anar als tribunals. Des de Brussel·les, Bruno Forte a Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
I mig i arribarem a les 11. És l'hora dels esports. David Tobac, bona nit.
Què tal? Bona nit. Com esteu?
Vinga, anem amb el primer document sonor del món dels esports. Joel Parra, jugador del Barça de bàsquet, després de perdre contra l'UCA Múrcia.
Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com he dit al principi, jugar-los, que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
Un Barça que ha perdut el segon partit de quarts de final, ha estat a casa contra l'UCA Múrcia i, per tant, l'eliminatòria empatada a un triomf. El Barça, que havia fet el més difícil, era recuperar el factor pista dimarts guanyant a Múrcia. Avui s'ha deixat sorprendre, 87-90, amb algunes decisions finals polèmiques, amb dues faltes al pivot xec del Barça, Jan Bessel, i consecutives, un atac la següent en defensa i uns últims intents de triples del Barça per empatar que no han acabat entrant, i per tant el Barça, que s'ho jugarà dissabte en el tercer definitiu partit de desempat d'aquesta sèrie de quarts, que es tornarà a jugar novament a Múrcia. Demà tindrem el Joventut, que rebrà el Baskonia a l'Olímpic de Badalona, també amb transmissió als canals digitals d'aquesta emissora. El Joventut obligat a guanyar per allargar aquesta eliminatòria, si perd quedarà ja eliminat. I el Madrid acaba de guanyar la pista del Tenerife, un Madrid que arribava contra les cordes d'aquesta cita i ha superat els canaris 83-118 per forçar també el tercer partit d'aquesta eliminatòria. Si el Madrid hagués perdut, quedaria eliminat, hagués quedat eliminat.
I tenim en joc, suposem, encara les acaballes del partit, això sí, l'amistós Espanya-Iraq ha de servir per preparar el Mundial. A la Corunya hi tenim el Roger Bosà. Bona nit, com està anant?
Com esteu? Bona nit. Mira, s'acaba d'acabar el partit ara mateix aquí a Riazor, empat a 1. Espanya, que no ha pogut guanyar la selecció d'Iraq, en un partit molt dolent, la veritat, una segona part molt i molt dolenta, i un partit en el qual ha debutat Marc Bernal, el jugador del Barça, amb la selecció espanyola absoluta, el migcampista de Berga, que ha jugat 60 minuts, i un partit que és de preparació per aquest Mundial. La selecció espanyola ja marxa demà cap als Estats Units per preparar ja aquesta fase de grups d'aquest Mundial.
Molt bé, doncs Marc Bernal, que s'ha perdut la Patum, perquè ens va dir que si podia hi aniria, però que estava pendent d'això, doncs mira, finalment el dia de Corpus ha debutat. Això ho tindrà marcat. Gràcies, Roger, bona nit.
Adéu, bona nit.
Vinga, anem amb el tercer document. Enrique Riquelme, candidat a presidir al Madrid, al diari AS.
Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia del Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios de Real Madrid personalmente, no el club, yo personalmente.
Doncs Déu-n'hi-do, Riquelme.
De la seva butxaca.
Es referma en el que va dir, que si ell és president, Haaland fitxarà pel Madrid, també Rodri. Unes declaracions que arriben després que el City negués la sortida de Haaland i amenacés fins i tot Riquelme amb accions legals.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Adéu-siau, bona nit.
Jo, 1000 guerres perdudes, i digue'm si vols tu, lluitant el meu nom. I tu, 1000 núvols de pluja, que tornen de nou, però avui ja no tenim. Saps que quan tot va bé ens feien més forts, i que quan soli el cel serà millor. Després
ara, no?
Sí, que vindran dies millors.
Ja s'acaba la tempesta, això... potser amb això d'avui ja en tenim prou.
A veure, ha sigut la cosa forta, ens ho explica avui el Néstor Gómez, bona nit.
Molt bona nit. Doncs sí, déu-n'hi-do, quina tarda, quin vespre estem tenint d'aquestes pluges intenses que estan descarregant en ple Corpus a Berga i poblacions veïnes amb xifres que ara ronden la vuitantena de litres. És el cas de Castelló del Riu, del Pantà de la Valls, de Borredà, a la veïna comarca del Ripollès, 65 litres, per exemple, Camp de Bànol. És a dir, que déu-n'hi-do com descarreguen i encara... continuarà durant les properes hores. Diríem que fins als vols de mitjanit aquestes pluges ens acompanyaran i després ja marxaran mar endins i de cara a la matinada quedaran algunes escorrialles puntualment intenses però només a la façana costanera. I com diu la cançó de David Ross, després de la tempesta arriba la calma i la calma la tindrem demà amb un dia de sol a possibilitat de que caregui algun petit ruixat durant la tarda al Ripollès, a Osona, però no té res a veure amb els d'avui i el que tindrem demà perquè ens haurem d'abrigar una mica de més és una forta davallada de les temperatures. Ho notarem de bon matí, sobretot a les comarques de l'interior, mínimes al voltant dels 10 a 12 graus, i sobretot les màximes, un dia que podríem qualificar sense calor. Les màximes no arribaran als 30 graus des del 18 de maig, que no teníem una temperatura tan curteta, perquè després va venir la calorada, de manera que les màximes més altes a Catalunya demà rondaran els 26, 27 o 28 graus.
Doncs fresca sense aigua.
Està bé, ja ho comprem, ja ho comprem.
Després pujaran, Després pujaran. Han de quedar el cap de setmana i la setmana que ve.
Molt bé, doncs demà ens ho acabes d'explicar, també.
Adéu, Néstor, bona nit.
Bona nit.
Fins demà, bona nit.